Hola, bon dia. Què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts, 19 de març de 2024. Avui és el darrer dia d'aquest hivern 2024. Demà ja estrenem primavera, tot i que no ho sembla, perquè portem dies de plena primavera. Avui el nostre home del temps hi dirà la seva i nosaltres demà també intentarem explicar com es presenta aquesta primavera. Com cada matí de dilluns a divendres i de 9 a 12, us acompanyem des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central. I us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Iniciem aquest matí de ràdio en clau alt i baix Penedès explicant què podreu escoltar a partir d'ara i fins a les 12 al Penedès en xarxa. D'aquí uns instants, la previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes, el nostre home del temps, i tot seguit Talent i Més amb la Susana Villagrassa i la Montse Balada i avui com a convidada l'Elisabet Marill d'Elixiro. A 2:15, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat del Penedès, el flaix informatiu. I darrere d'aquest primer flaix, quan passin 5-6 minuts, engeguem el tema de la setmana, dedicat justament a la Setmana Santa. Algunes d'aquestes tradicions nostrades. Parlarem de xocolata, de mones de Pasqua, de caramelles i també d'una tradició molt típica d'aquests dies, les processons. I ho farem amb la Mònica Caral i la Clàudia Fibla, de l'espai Xocolata de Simon Coll, amb el pastisser vilafranquí Ramon Bertran, amb la Teresa Arnau i la Carla Pujol, integrants de grups de caramelles de Castellví de la Marca, dos grups diferents, i també ens acompanyarà Antonio Merchant, germà major de la Hermandat de Nuestro Padre Jesús de las Penas i Nuestra Señora del Consuelo, ja que aquest diumenge faran la processó més multitudinària del Vendrell. També tindrem amb nosaltres mossèn Norbert, de la parròquia del Vendrell, per parlar també de les litúrgies d'aquesta Setmana Santa. A 11:15 tancarem aquest tema de la setmana amb el segon flaix informatiu. I tot seguit, al pupitre, avui comptem amb l'especialista i pedagoga Carme Hurtoll, que és la ideòloga d'aquest espai, d'aquesta secció, tot i que formava part del Consell Assessor del Govern i no podia opinar. Ara ja ha acabat la seva tasca, han entregat els informes, els seus consells i, per tant, s'incorpora a aquesta secció a la qual ha donat vida. Avui amb ella reflexionem sobre com aprendre a aprendre i la diferència entre aprendre i ensenyar. A les 11:06, el Català al carrer amb la Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús. Regalarem un llibre, farem concurs i aprendrem paraules noves. A 11:45, darrera cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu, i acabarem amb les pantalles tafanejant tant la tele convencional com les diferents plataformes i proposant-vos sèries que arriben a les portes de Setmana Santa amb Carles Gala. Així aniran aquestes 3 hores de ràdio que esperem compartir. La previsió meteorològica d'aquests primers dies de la setmana, tancant hivern, ens la du Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem el darrer dia de l'hivern amb un ambient doncs, ja força primaveral, i és que avui la jornada estarà marcada per el domini del sol, però atenció, per unes temperatures que tocaran clarament sostre, amb valors màxims al voltant dels 22, 23, potser 24 graus. Per tant, un autèntic escàndol que ja ens indica que la primavera és aquí, i concretament aquesta matinada, a les 4:06, donarem la benvinguda a la primavera. Per tant, doncs, el que podem esperar d'avui és aquest temps força estable, però amb una novetat, i és que les boires desapareixeran. Portem força dies amb aquestes boires boirines costaneres que allà on han aparegut doncs, han mantingut les temperatures força baixes, però al llarg de les hores doncs, s'han anat dissipant ràpidament. Per tant, avui no tindrem aquestes boires i boirines, sinó cel mig enterbolit per capes de núvols alts i prims que no deixaran gaires conseqüències i, per tant, aquest ambient força càlid que ja doncs, ens assenyala que la primavera ja és aquí. Per tant, temperatures força càlides, valors, com diem, de 22, 23, 24 graus, i haurem d'estar pendents si de cara a aquest cap de setmana, que ja doncs, tothom té la vista posada cap a Setmana Santa, tenim algun canvi de temps. D'entrada hem d'avisar que no les tenim totes, perquè els mapes no es posen d'acord, això ja passa sovint, però sí que hi ha la possibilitat d'un canvi de temps, sobretot a partir de divendres, dissabte, i veurem si també es mantindria durant l'inici de la setmana vinent, però encara és massa aviat per anunciar-ho, perquè una de dues, o tindrem precipitacions amb unes temperatures normalitzades, o tindrem temperatures força, força càlides, fins i tot més de les que tenim avui. Per tant, haurem d'estar pendents, encara és aviat per confirmar-ho, divendres us donaré tots els detalls, però el que sí que podem assegurar a hores d'ara és que fins aleshores, fins dijous, també tindrem un altre component important, que serà la pols sahariana. Per tant, precaució, o millor dit, atenció si teniu els vehicles, mobiliari, doncs, a fora del balcó, perquè realment doncs, podria quedar ben brut. Per tant, aquestes són les novetats per aquesta setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A Talent i Més, cada mes ens visiten dones amb talent, amb projectes, dones que moltes vegades ho han deixat tot i han emprès aventures. Són cites que ens acosten la Susana Villagrassa i la Montse Balada de l'associació Talent Femení. Bon dia a totes dues.
Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Avui començarem parlant d'una jornada, la tercera jornada de referents igualadines en cossos d'emergències i seguretat, celebrada la setmana passada, a la qual, Montse, assisties. Explica'ns com va anar.
Doncs va anar fantàstica. Va anar fantàstica, empoderada. Ens van ensenyar, sobretot, una visió nova del valor, de jutjar el valor. Ja no el mesurem per gènere. I això, doncs, t'encoratja. Una de les coses també que em va agradar molt, que ara ho comentava amb la Susana, és la franja d'edat tan meravellosa que hi havia allà, des de les persones amb més anys de professió i les persones amb menys anys, però no per això ni menys valoroses ni al contrari. Tot estava... Hi havia una sinergia molt maca, Igualada.
I vau poder conèixer referents de lideratge femení en cossos d'emergència i seguretat, no? Bomberes,
sí, sí.
Infermeres del SEM, mosses, policies...
A la Maribel Soriano, que era infermera del SEM, la Laura Marco, caporala dels Mossos d'Esquadra, la Natàlia Prats, bombera, i la caporala Gés, de la policia local. I tot això va ser conduït per la nostra estimada amiga i sòcia Olga Jiménez. I la veritat és que, ja us he dit, van sortir d'allà molt encoratjades. I, a més, amb ganes de fer visible aquestes professions a les noves generacions, que sàpiguen que és una sortida molt remunerada, molt maca, i molt creixent, que això, i molt expansiva. L'altre dia ho explicava. Aquest any, com que ja sabeu que a mi m'agraden molt les paraules, el tema de la paraula expansiva, el penso, expandir molt.
Ah, sí? Sí. T'ha agradat?
I així és que molt contentes.
Clar, la veritat és que sí, encara sí. Són minoria les dones. Exacte. En aquest àmbit i en aquests cossos, i val la pena expandir-les, no?
Exacte.
Posar el focus a sobre i que les nenes que estan pensant què seré de gran tinguin aquesta opció també, tinguin un referent, un mirall.
Exacte, i a més una de les coses molt maques que es va parlar allà, de que són vocacions que no cal néixer amb elles. Algunes es fan amb el traspàs de la vida i és, bueno, passant la vida, i llavors és bé, molt bonica. Li donem les gràcies perquè va ser molt maco, de veritat.
Doncs em quedo amb la paraula, expansiva.
Vinga.
Intentarem aplicar-la i fer-la nostra.
Gràcies.
Susana, es presentes la convidada?
Bueno, pues sí, avui tinc el plaer de tenir una sòcia de fa molt de temps, de talent femení. Ella és Elisabet Marill, amb 58 anys, psicòloga de professió, empresària des de fa 25 anys en el sector tecnològic, amb una de les empreses de desenvolupament i distribució de software. 10 anys desenvolupant un negoci de franquícia online en el sector del benestar, la salut i l'envelliment, ajudant els altres, a altres persones per fer el mateix. Ella ens ha fet una formació ara fa poc al talent femení i ens va ensenyar moltes coses noves. Les noves tècniques d'envelliment a través de... el benestar, la salut i, sobretot, molts consells que teníem desconeguts. Benvinguda, i vull que ens expliquis moltes coses.
Gràcies.
Jo sé que has muntat una empresa que es diu el Club 5K Plus i voldria saber què és. Què és això?
Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies per tornar-me a convidar en aquest espai que, bueno, ja vaig visitar, crec que fa 3 anys. El temps passa molt ràpid. Bueno, jo, en primer lloc, dir-vos que, més enllà de tot aquests detalls que ha donat la Susana, jo em defineixo com una persona amb vocació, potser no vocació emprenedora, perquè no la tenia des de l'inici, l'he anat desenvolupant, però sí una persona que... Creu que hi ha persones que no tenen la vocació com jo no la tenia, però que encoratjades poden posar-se en el món de l'emprenedoria i portar els seus desitjos, els seus somnis i fer-los realitat. Llavors, jo em defineixo com una promotora a nivell d'emprenedoria, no? Tinc una empresa de software, com has dit, tinc una empresa d'una franquícia online de productes d'antienvelliment i de salut i de benestar, i ara hem creat el Club 5K Plus, que és un club on ajudem a persones que poden tenir altres activitats empresarials, poden estar treballant per una altra, però que volen emprendre i tenen somnis de guanyar diners, de guanyar més de 5.000 euros al mes. I nosaltres, que hem patit molt, jo personalment que he patit molt amb els meus projectes empresarials i m'ha costat molt arribar a guanyar aquestes xifres, allò de prova-error, crec que ara tinc clar com puc ajudar persones a emprendre d'una manera molt democràtica, perquè ara hi ha eines i hi ha maneres de fer-ho a zero inversió, amb eines gratuïtes, i que aquestes persones, no pel fet de no tenir uns diners per invertir, no poden tenir un projecte empresarial propi, i en això estem. El Club 5K Plus no és una acadèmia, no és una escola, és un lloc on treballem, fem acció i fem que persones que tenen somnis grans els puguin desenvolupar i els ajudem a portar-los a terme.
I com puc formar part del 5K Plus?
Doncs molt fàcil. Si tu tens les ganes, el somni de guanyar un extra, de tenir una vida augmentada, que al final és el que et donen uns diners extras, i a més penses en grans, simplement te'n vas a la web de 5K Plus, Club 5K Plus, allà hi ha un formulari, es poses en contacte amb nosaltres i nosaltres et portem. El nostre compromís amb aquella persona és que en un any la portem. Si ella posa el que ha de posar, que no són mai diners, sinó que són ganes, la portem a aconseguir aquestes xifres.
Llavors, teniu nínxols de mercat?
Mira, sí, ens hem centrat molt en el tema esport. Perquè el tema esport ara està creixent també. La gent, tu abans parlaves de que l'altre dia vaig fer una jornada on explicava tips de salut i d'antienvelliment, al final, perquè la salut és antienvelliment. cada vegada hi ha més gent que practica algun esport. I llavors hem agafat aquest nicho i diem, si a tu t'agraden, fem tres preguntes només. T'agraden les xarxes socials? Practiques algun esport o t'agrada l'esport? Tens ganes de construir-te un extra al voltant d'aquestes xifres? Doncs no necessites res més. I a partir d'aquí ens hem centrat en aquest nicho de mercat, que és gent que li agrada o disfruta de l'esport, sigui el que sigui.
El projecte en si només l'expliqueu quan la persona està disposada a entrar-hi, al club?
No, no, el projecte, nosaltres, com que és una mica el que us deia abans, nosaltres no és una acadèmia, no és una escola on donem teoria. Nosaltres el que fem és que quan una persona entra, li diem, fem aquestes tres preguntes, si està convençuda, entra dintre d'una comunitat on comencen a postejar, comencen a utilitzar les xarxes socials com el TikTok, com l'Instagram, els ensenyem a fer tot això i els ensenyem a emprendre en el que nosaltres coneixem, que és el negoci de salut i benestar. ¿Vale? I els diem, durant un any farem una prova amb aquests productes, perquè és el que nosaltres coneixem i el que sabem vendre. I comencen a accionar i es van creant una... En aquesta comunitat ens apoyem els uns als altres, tots treballem amb els mateixos productes, amb el mateix entorn, i comencen a créixer els seguidors i comencem a crear una imatge de marca en relació a el que estan oferint al mercat.
Per tant, formeu comercials, entre cometes.
Sí, formem... Jo diria que més que comercials, formem empresaris, perquè cada un li donarà, en base a la seva edat, en base a l'esport que practica, en base al seu entorn d'influència, doncs ho farà d'una manera o d'una altra. Ara tenim només el Club 5K Plus i ara crearem el Woman. Perquè ara us explicaré una miqueta per què, però la gent que s'ha unit al Club 5K Plus tenim des d'entrenadors de bàsquet, de futbol, de voleibol, tenim persones que simplement practiquen un esport, juguen al pàdel, juguen al tennis, i per tant els àmbits d'influència són diferents, són la teva comunitat, els amics amb els que jugues al pàdel, o si ets entrenador, doncs la comunitat de les persones amb les que entrenes. El tema és que els ajudem a crear la seva manera d'influir en el seu entorn, proper o per xarxes socials, perquè puguin desenvolupar el seu projecte.
Podríem parlar de networking?
Sí, podríem parlar, sí, de networking. Els ajudem a expandir. Nosaltres el que volem és que el negoci sigui totalment online, que per tant puguis arribar tant una persona que viu a Vilanova perquè t'ha vist per les xarxes o una persona que viu a Santiago de Chile perquè t'ha vist per les xarxes i que tu puguis treballar absolutament online i que ho puguis, per tant, compaginar amb qualsevol altra activitat que tinguis física o també online.
Home, el món de l'esport avui dia és un referent. Jo, per lo menos, veig que la majoria d'homes fan esport, la majoria, i les dones cada vegada més.
Les dones cada vegada més. Per això hem creat el club Woman, perquè tot i que hi ha cada vegada més dones que també el practiquen esport i que són ambicioses, també volen guanyar diners, penso que el tarannà de les dones és diferent. És a dir, les dones som ambicioses, però també som més solidàries. Volem els diners per altres coses. Quan jo veig les converses dintre del club dels homes, el tema dels cotxes i aquestes coses sempre surten, no? Penso que les dones tenim un altre tarannà i volem explorar si realment les sensibilitats són diferents i si la manera de mostrar-nos al món dintre d'un club que relaciona esport i xarxes socials també és diferent, no? I als homes els dius, pots guanyar 5.000 euros extra perquè et podràs comprar, no sé, un Porsche, no? Per dir alguna cosa, això els motiva molt. Jo penso que les dones ens motivem per altres motius volem explorar diferents sensibilitats.
Bueno, jo crec que tindries de donar les pàgines web on es poden apuntar, sobretot, i bueno, el pròxim congrés que facis, perquè sé que fas congressos i convidar a que la gent pugui veure tot aquest networking tan important.
Mira, nosaltres estem a TikTok amb la compte 5K Plus, Club 5K Plus, ¿vale? I ara hem creat també el compte Club 5K Plus Woman. Woman, amb la E, al final, de plural.
En plural.
I això a TikTok i a Instagram també estem com a Club 5K Plus o Club 5K Plus Women. Ara el que està més desenvolupat és el primer i ara comencem amb el segon que fa que està sortidet del forn.
Llavors, bueno, comentant una mica la jornada de l'altre dia, parlàvem d'un producte molt innovador que crea benestar.
Sí, nosaltres us centrem molt tot amb el col·làgen i el magnesi, treballem amb l'esport i, per tant, ens centrem molt en aquests productes que fan que tota la comunitat esportiva o de gent que practica esport els coneguin i hagin de consumir-los. Llavors ens centrem molt en aquests productes.
Moltes gràcies, Elisabet Marill, per haver-te acostat avui fins als estudis de Ràdio Vilafranca i presentar-nos el Club 5K Plus i aquest nou 5K Plus Women. Molts encerts.
Moltes gràcies.
La Montse Balada dona veu a les dones guerreres. Escoltem-la.
Avui viatjarem enrere en el temps per explorar la fascinant història de Hua Mulan, la gran guerrera xinesa que pertanyia a la dinastia Wei del Nord i que va desafiar les normes de la seva època. La història de Mulan s'enmarca al segle V de la nostra era, però el primer document en què apareix Mulan és un poema o cançó anomenada La balada de Mulan, de poc més de 60 versos de mitjans del segle VI i que es titula, com ja he dit, La balada de Mulan. Hua Mulan va viure durant la dinastia Tang a la Xina. En aquell moment, les regions del nord de la Xina eren víctimes d'una intensa guerra contra diverses tribus nòmades que habitaven, sobretot, l'actual Mongòlia. Una de les invasions més cruels que va viure l'imperi xinès va ser l'atac dels Huns. Quan l'emperador va cridar tots els homes a incorporar-se a l'exèrcit per lluitar contra la cruel invasió, Mulan, que ja tenia nocions de com fer servir les armes de l'època, es va disfressar d'home per prendre el lloc al seu pare, que era massa vell per incorporar-se a l'exèrcit. Una vegada allistada a les tropes, Mulan va entrenar àrduament, ocultant sempre la seva veritable identitat de dona, i durant 12 anys va combatre valentment al camp de batalla, guanyant-se el respecte dels seus companys soldats. Per la seva valentia i lleialtat, l'emperador li va oferir el més alt dels honors i li va demanar que demanés allò que ella necessitava. I ella va respondre, "El meu deure està complert. Només necessito un cavall per tornar a casa." Quan els seus antics companys de l'exèrcit van anar a visitar-la, van quedar molt sorpresos en veure que Mulan era una dona. I és que mai van sospitar de la seva veritable identitat. Hua Mulan es va convertir en un símbol de valentia i sacrifici. La seva història ha inspirat nombroses adaptacions en cinema i literatura i, sobretot, al llarg de la història ha despertat la consciència de dones i homes i ens ha ensenyat que el coratge no és qüestió de gènere. Sí que és veritat que tota la seva història està basada en una llegenda i que potser Hua Mulan no va existir. Però potser algú va escriure aquesta balada, la balada de Hua Mulan, per commemorar a una o altres dones que van protagonitzar gestes de valentia. Hua Mulan, les dones parlen.
Ens retrobarem en un mes, però podeu consultar les activitats més properes de Talent Femení a les seves xarxes socials. Susana Villagrassa, moltes gràcies. Fins aquí 4 setmanes.
Gràcies, Sílvia. Gràcies a tothom. Bon dia del pare.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Sant Sadurní comença a limitar el preu del lloguer. Des d'aquest cap de setmana s'aplica a Catalunya una limitació en el preu del lloguer a 140 municipis declarats amb mercat residencial tensat, entre els quals Sant Sadurní. La mesura publicada al BOE el passat divendres, 15 de març, s'aplica als contractes de lloguer destinats a residència permanent, a excepció d'aquells habitatges amb règim especial. Tampoc afecta la mesura als habitatges d'ús turístic ni als destinats a d'altres usos. Entre les mesures generals, s'inclou que el preu del nou contracte de lloguer no pot superar el de contracte vigent els últims 5 anys, una vegada aplicada la clàusula d'actualització anual, entre d'altres mesures que es poden consultar al web habitatge.gencat.cat. L'índex de referència de l'immoble es pot consultar al web del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, des del Sistema Estatal de Referència de Preus de Lloguer de l'Habitatge, facilitant la referència cadastral o l'adreça de l'immoble. Aquest dilluns s'ha presentat en roda de premsa a l'Espai Jove La Nau de Vilafranca qui serà el pregoner de la Festa Major 2024. El quintet administratiu ha escollit Auger Ametller, psicòleg especialitzat en drogodependències, des del tractament a la prevenció, passant pel disseny de polítiques públiques i la docència a la universitat, i treballa en una entitat del tercer sector social i a la Universitat de Barcelona, on forma part de l'equip de direcció del màster de drogodependències. És exregidor de la CUP entre el 2003 i 2009 i donarà el tret de sortida a la més típica. Ametller és veí del barri del Poble Nou i ha estat estretament vinculat a la vila i a la Festa Major. És exfigataire i actualment milita al Casal Popular La Garalda, entitat en la qual col·labora com a lloro dels tradicionals quintos de Nadal i Reis. Amb el sentit de la responsabilitat, Auger Ametller explica que el repte l'imposa, però que procurarà aportar reflexió, contingut i reivindicació. Dijous 21 de març a les 6 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit acollirà l'acte de lectura del poema oficial 2024 dins del Dia Mundial de la Poesia. El poema oficial M'he estimat molt la vida de Vicenç Andrés Estellers, així com la lectura de poemes d'autors vinculats al territori del Penedès, com Àngel Guimerà i Víctor Balaguer. La lectura de poemes anirà a càrrec d'escriptors, entitats culturals i institucions del Penedès, un acte organitzat pels Serveis Territorials de Cultura al Penedès i la Biblioteca Marta Mata, també la Regidoria de Cultura de Cunit, amb la participació de l'Escola d'Adults de Cunit, Òmnium Baix Penedès i l'Institut d'Estudis Penedesencs, el col·lectiu Mir Geribert i l'Escola de Música Municipal de Cunit. Santi Soldevilla i Marcos Cabré guanyen el torneig Open de la Federació Catalana de Pàdel disputat a Del Mar. La parella formada per Santi Soldevilla i Marcos Cabré han guanyat el 24è torneig Open que la Federació Catalana de Pàdel ha organitzat aquesta passada setmana a les instal·lacions del Village Pàdel de Del Mar. Els guanyadors s'imposaven aquest diumenge al migdia en la final per 7-5, 3-6 i 6-3 a la parella formada per Marc Lupón i Ian Saló. En el campionat hi han participat 29 parelles. Ramon Torra, delegat del Tarragona de la Federació Catalana de Pàdel, ha presenciat les finals i ha participat en el lliurament de trofeus als guanyadors, tot destacant el joc espectacular i el nivell altíssim del partit final. L'acte de lliurament de premis també comptava amb la presència del regidor d'Esports de l'Ajuntament, Marian Buta, i del tinent d'alcaldia, Jordi Álvarez.
Penedès en xarxa.
Són 10:05. S'acosta Setmana Santa i avui el tema de la setmana el dediquem a parlar sobre algunes tradicions que no falten aquests dies. Les figures de xocolata i les mones, les caramelles, la litúrgia cristiana i les processons. El primer bloc d'aquest tema de la setmana el dediquem justament a mones i figures de xocolata. La primera parada la fem a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, ens espera a Simon Coll per parlar-nos d'un dels bàsics de la Setmana Santa, les figures de xocolata.
venir a l'Espai Xocolata de Simon Coll sempre és un petit plaer, un petit regal, i fer-ho per Pasqua, a les portes d'aquesta festa tan nostra, encara ho és més. Avui ens hem vingut fins aquí i ens acompanyen la Clàudia i la Mònica per parlar una miqueta de novetats, de visites, una miqueta de tot. Molt bon dia, noies, com estem?
Molt bé.
Bon dia, molt bé. Aquí, plenes de xocolata.
Exacte. No podem estar més ben acompanyades.
Venir fins aquí sempre és ensumar xocolata i posar-nos ja a les portes d'aquesta festa tan tradicional. Ara ho dèiem, un dels moments àlgids de Simon Coll és la Pasqua. Jo crec que és el gran moment, perquè Nadal també és un bon moment, però la Pasqua és el moment, en majúscules.
Sí, de fet, la Pasqua és molt curteta, però molt a tope, la veritat.
Molt intensa, no?
Correcte.
Si us sembla, comencem amb xocolata. Aquí tenim una miqueta de tot. I, Clàudia, comencem amb aquestes novetats que heu preparat per aquest 2024, perquè una de les coses que feu des de Simon Coll és renovar-vos any rere any, oferir moltes novetats, quedar-vos amb el que funciona dels anys anteriors. Aquest any, què oferiu com a novetat?
Sí, nosaltres el que més ens agrada és juntar tradició amb innovació, no? Amb tradició sempre tenim doncs, les figures clàssiques que no fallen i que tothom sap que les pot trobar. I després amb innovació sempre intentem doncs, buscar què és el que és novetat o que es torna més modern o quines són les coses que més agraden als nens i nenes o també als més adults. I això és una mica el que ens fa veure quines poden ser les novetats, no? Llavors, aquest any justament vam veure que doncs, amb el format gran no teníem tantes figures, potser, o ous decorats, i llavors hem fet justament aquestes tres novetats d'aquí, que són un ou blanc, un ou llet i un ou negre de 550 grams, és a dir, d'un tamany xulo per poder compartir, no? Perquè una mica el que hem buscat és doncs, que es pugui compartir en família i es pugui trencar al mig de la taula, no? com a bueno, bona festa de Pasqua, no? Ens trobem tots, ho trenquem i llavors ho compartim. I ho hem així fet amb una decoració una miqueta doncs, més adulta o més, bueno, no tan centrada en nens només, sinó perquè sigui per tothom. I decorada amb un llaç de diferents colors que bueno, una mica el color és la, vamos, la cosa més important de Pasqua, no? Que sigui atractiu visualment també. I després tindríem, dins del món més clàssic, tenim un conill de 330 grams, de xocolata amb llet, que entraria dins d'aquestes figures clàssiques que no poden fallar a la Pasqua. Dins de les figures més modernetes, aquestes que dèiem que sempre ens intentem fixar amb què és el que agrada, doncs hem tret un gosset de xocolata blanca, molt mono, per a aquells fans de les mascotes, i després dins de la gamma més d'impuls, que són aquestes xocolatines i tal, també hem tret una tira i un medalló, que són els típics de casa nostra, doncs els hem tematitzat.
Sí, com sigui, propostes en tenim moltíssimes i a mi m'ha agradat molt que aposteu per aquest ou més gran, perquè al final l'ou és segurament, si tenim algun emblema de Pasqua, és l'ou de Pasqua, a tots en algun moment de les nostres vides ens han regalat un, blanca, negra, amb llet, de tot. I m'ha agradat molt també això que comentaves del compartir, no? Venim d'una pandèmia complicada en què no es podia fer, i ara realment apostar per aquest compartir i per aquest fet tan visual de posar la mona sobre la taula i partir-la, no? Que tant els agrada als nens, al final.
Sí, exacte. En canvi, n'hi ha que ho trenca amb el cap, perquè ens han arribat a enviar vídeos, n'hi ha que amb un martell, n'hi ha que simplement pues, fan un tall i llavors ho trenquen. Vull dir que, bueno, això sempre ens ha agradat, aquesta part més lúdica i divertida i de fer família durant la Pasqua, no?
Tenim mones absolutament per tothom, més grans, més petites, xocolata blanca, xocolata negra, xocolata amb llet, que és el que més us demana la gent.
En general, la xocolata amb llet és el que més demana, però sí que és cert que cada vegada més la xocolata blanca és com llaminera i a part visualment queda molt xula, perquè a més fem uns ous així com espraiats, és a dir, que fan bueno, un efecte així diferent, no? Amb xocolata negra, i llavors, clar, queda molt xulo. I això, com que l'ou dino, per exemple, l'ou de dinosaure, que és un dels bestsellers, doncs tira molt, doncs molta gent ens demana aquest. I després també cada vegada més la gent busca xocolata negra, no? Que això és un repte per nosaltres també, perquè com bueno, ens hem centrat més amb la xocolata amb llet, perquè és potser la que més sortia, però ara ens hem d'anar fixant amb la xocolata negra, no només a la 50%, que és la majoria de la que tenim, sinó a la 70%, que tenim de moment doncs, alguns productes, però no masses. Llavors això serà una mica, jo crec, la tendència de cara als propers anys.
Sí que és veritat que en els últims anys aquesta aposta per la xocolata negra ve en gran mesura perquè també regalem xocolata per adults i aleshores també hi ha aquest nou públic que abans només eren nens i ara també teniu adults.
Exacte, vull dir, no, cada vegada més i sobretot amb Nadal ho veiem també que es regala xocolata a totes les edats i com que nosaltres al final el nostre objectiu és cobrir les necessitats del màxim de persones, doncs també ens hem d'encarar cap aquí, no? I si el 70% és una fórmula que agrada molt perquè realment tenim altres productes que ho són i es venen moltíssim i cada cop ens ho demanen més, doncs hem de tirar cap aquí també.
A banda d'aquestes novetats, i d'aquest Oudino que ens comentaves, tenim tipiquíssimes pilotes de futbol, el futbol mai passa de moda. Teniu també aquest ou per decorar, que també és un de molt típic, i després teniu uns que tenen sorpresa a dins.
Sí, aquest ou per decorar és un producte que, bueno, la veritat és que fa ja uns anys que el tenim, però és que segueix sent un dels bestsellers, i és un que té unes grajees amb uns petits conos de xocolata blanca que es posen al microones i llavors a l'escalfar-se una mica es desfà i permet doncs, fer una decoració d'aquest ou al gust de cada nen o nena. Vull dir que això és per ser creatius al màxim, no? Sempre aquesta part lúdica ens agraden els nostres productes, sobretot els que estan més centrats en nens i nenes.
Al final també jugar, que també és un afegit extra.
Sí. A més, com que els nens tenen festa, s'ha d'aprofitar i se'ls ha d'entretenir, no? I els que tenen una sorpresa doncs, són més aviat aquests estanyats, on tenim alguns ja decorats i tenen un petit regalet a dins per entretenir i bueno, per tenir aquest efecte sorpresa, no? que tots esperem i que ens agrada dels productes dels ous, sobretot.
Mònica, aprofitem la Pasqua, també la Setmana Santa, tenim vacances per venir a visitar-vos, per venir a conèixer aquest espai xocolata.
Mm-hmm. De fet, nosaltres estem oberts cada dia, aleshores també és una bona aposta doncs, per venir aquesta Setmana Santa. I a més, una novetat que vam iniciar l'any passat i que volem continuar aquest any és el tema de buscar l'egg hunting a dins de la visita, en les visites doncs, de primera hora durant la Setmana Santa de les 10. I és un moment, doncs, com deia la Clàudia, no? per compartir. La xocolata uneix molt i creiem que és molt interessant que es puguin amagar aquests ous dins de la sala i que els nens que van juntament amb les seves famílies, doncs, abans de començar l'experiència, doncs, puguin fer aquesta recerca dels ous, que a més bueno, els deixa molt contents i els anima molt a passar una bona estona.
Suposo que és un moment de l'any en el que passa moltíssima gent per aquí. No sé si recomaneu reservar abans de venir per no arribar i trobar-se que no podem passar.
Sí, nosaltres sempre ho diem que ho recomanem, no? Perquè després la gent diu, ostres, però no podem venir sense reserva. Poden, però clar, s'arrisquen a que no hi hagi lloc. Aleshores, sempre recomanem que puguin venir i així poden fer la visita tranquil·lament.
Si vols, recorda'ns com podem reservar aquesta visita i on podem trobar tota la informació.
A la nostra pàgina web, a la nostra pròpia pàgina web simoncoll.com, allà trobareu a l'espai d'Espai Xocolata de Visita'ns i teniu tota la informació i podeu formalitzar la reserva.
Una visita per la gent que no us conegui, que encara no us hagi visitat, que és molt amena, que no vinguem pensant-nos que això és un museu i que estarem quiets i parats, sinó que això és molt experimental.
Exacte, és una experiència entorn al món de la xocolata, que són 50 minutets. Veiem una línia de producció, tastem els productes, passem el material relacionat amb el cacau, la matèria primera, les faves de cacau, les torrem... I bueno, no vull desvelar molt més perquè el que vull és que vingueu i pugueu viure-ho de primera mà.
Si us sembla, abans d'acomiadar-nos, us deixo el micròfon perquè convideu els nostres oients a que vinguin a comprar mones i que vinguin a visitar-vos per Pasqua.
Fantàstic, doncs aquí us esperem a l'Espai Xocolata. Aquesta Setmana Santa estarem de 9 a 7 cada dia i el diumenge de 9 a 3 i nosaltres estarem doncs, molt contentes de veure-us per aquí, sobretot que pugueu tastar xocolata i pugueu conèixer més a prop del nostre ofici.
Veniu i compreu els nostres productes, que segur que us ho passareu molt bé amb la vostra família durant la Pasqua.
Moltíssimes gràcies, Mònica i Clàudia, per acollir-nos avui, per ensenyar-nos aquest espai per ensumar xocolata, que sempre és una cosa que aquesta hora del matí sempre fa venir com gana. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
I l'altre imprescindible dolç de la Pasqua són les mones, que poden ser protagonistes indiscutibles o anar complementades amb figures de xocolata. De mones en parlem ara amb el pastisser vilafranquí Ramon Bertran, tercera generació al capdavant de la pastisseria Bertran. Ramon, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta setmana, i la que ve encara més, l'obrador de Cal Bertran deu treure fum, però digue'ns, quan comença realment la campanya de Pasqua per vosaltres?
La campanya de Pasqua, i més com ve molt d'hora com ha sigut aquest any, comença gairebé l'endemà de Reis, que és quan comencem a preparar tot el tema de les figures de xocolata, que porten molta feina, a més és una feina que és sobrevinguda, que és a més de la feina que tens del dia a dia, i per tant hem de començar aquests anys així, gairebé l'endemà de Reis, ja comencem amb les figures de xocolata. Aquesta setmana estem ja preparant tot el tema de les mones de pa de pessic, començant a preparar la fruita, les trufes, les mantegues, el massapà, tot això. I la setmana que ve ja comencem a fer les mones de pastisseria, diguem, els pastissos.
Clar, perquè les mones es fan la mateixa setmana.
S'han de fer del dia pel dia. Però no és una cosa, les figures de xocolata és una peça que aguanta molt, però les mones de pa de pessic és com, ve a ser com un pastís, dura el que dura, un, dos dies, i no es pot avançar la feina.
Quantes mones podeu arribar a vendre aquesta Setmana Santa 2024? O quilos o mones, quilos, no sé com ho comptabilitzes.
Sí, bueno, mitjana de quilo, si comptem que la mitjana fa un quilo, podríem, no sé, entre 8 i 900 aproximadament.
800, 900 mones.
Sí,
moltes. I s'han de fer totes per Setmana Santa?
S'han de fer totes durant aquells dies, sí, durant la setmana que ve les farem totes.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, és molta feina, També és veritat que és una setmana en la que pràcticament no fem res més.
Vull dir, pareu màquines de la
màquines
resta.
Parem màquines pràcticament tot.
No aneu a buscar croissants?
Sí, sempre. A veure, evidentment pa. No pots deixar el pa, per exemple, sí que...
Pas,
no,
res de res.
No en farem, però croissants sí que en farem alguns, no molts.
Braços de gitano?
Sí, això també perquè no porta una excessiva feina, però a veure...
El 80-90%
de la feina és això. No estem per gaires més coses, perquè si no arribes.
Amb aquests números entenc que la tradició de regalar i de menjar mona té bona salut, no?
Sí, la veritat és que sí. És de les tradicions que realment funcionen, que aguanten bé. Jo diria que no sé si la que més, perquè n'hi ha altres, com el Tortell de Reis, que també té molt bona salut... La coca de Sant Joan també, però aquesta és de les fortes, de les que han anat pujant, i no sé fins on arribaria, perquè nosaltres estem al límit, no podem tirar més endavant, de fet, acabem sempre dient que no, i no sé fins on arribaria, però és forta.
Doncs ara que deies això, que sempre acabeu dient que no, aprofitem que falten uns dies i fes el prec que s'encomani, no?, que es faci la reserva.
Sí, la gent vol assegurar la mona, doncs, que l'encarregui, sí, perquè a última hora sempre te la jugues.
Com que quedàvem, he anat a un referent, que és Joan Amades, el costumari català, i he buscat quan apareix la mona, i diu que és citada, amb aquest nom, mona, al segle XV.
Sí, pot ser, és molt antiga. El segle exacte no el sé. Jo, pel que he mirat i llegit, té un origen més aviat dels àrabs, una paraula que es diu munda o mundo, alguna cosa així, que és com una ofrena, com un regal, com una benedicció, té diferents significats, no? Però sempre com a desig de bona sort, i lligada molt, doncs, a la tradició aquesta, doncs, de l'arribada de la primavera i del floreixement, molt lligada, doncs, també això, amb els ous de Pasqua, que dels ous neix la vida, i una mica la cosa aquesta, no?
Aquestes mones que menjarem aquesta Pasqua no es deuen assemblar en res a les mones del segle XV o a les de fa 50-60 anys?
No, les del segle XV seguríssim que no. Les de fa 50-60 anys tampoc, la veritat, no s'haurien d'assemblar. Són...
Com han canviat?
Han canviat en que no...
Tu mateix, potser, també, amb tots els anys que fa que estàs al capdavant de pastisseria Bertran, deus haver canviat, també.
Sí, evidentment... S'intenta fer, no només en les mones, sinó en tota la pastisseria en general, una pastisseria que sigui més lleugera, molt menys dolça, menys calòrica, més sana. El principal que és el treure sucre. Hem tret moltíssim sucre de totes les receptes i és per on estem tirant més.
Tot i que l'aspecte
és el mateix. L'aspecte és el mateix.
És el que menys varia aquí, no?
No, visualment no és... És d'aquelles tradicions en les que innovar visualment és difícil perquè la gent no t'ho compra. O sigui, la gent vol la mona...
Com sempre. Com,
amb les plomes, amb els pollets, amb les decoracions clàssiques d'una mona. No volen coses diferents, coses estranyes. La gent no ho vol. La gent vol mantenir la tradició i, de fet, és normal. Vull dir, tens tot l'any per innovar, per fer coses noves, diferents, i quan arriben determinades dates, tu vols el producte tradicional d'aquella data. Sí que... A nivell de gust, a nivell de salut, si tu vols una evolució, vols un canvi, vols una millora, però a nivell estètic allò ha de ser una mona.
Per tant, els canvis són per apuntar-se a la tendència healthy,
correcte,
saludable.
Correcte. Intentar-ho fer tot més sa, més lleuger, menys dolç, menys calòric, i per aquest camí, ja et dic, no només amb les mones, sinó amb tot.
Quantes versions de mona trauràs?
De les de pastís, diguem. Fem-les de sempre. No. A veure, sí que és veritat que sota comanda es poden fer, si la gent ens ho diu amb prou temps, es poden fer coses, però les clàssiques, que són, al final són les que més es venen, són les de fruita, les de trufa i les de mantega, que són les tres que realment funcionen.
Per aquest ordre de vendes?
Estan bastant, cada vegada estan més igualades, eh?
Totes tres.
Abans, sí, abans hi havia una diferència molt gran amb la mona de fruita, la mona de diguem-ne clàssica. Era un 60-70% de les que es feien ben bé. Ara cada vegada es van igualant més.
Què és en definitiva la mona, Ramon? Quina mena de pastís és?
La mona no deixa de ser
un... Què no hi pot faltar?
Què no hi pot faltar? Bé, la mona és un pastís... Com a pastís no té massa de diferent amb la resta de pastissos. Sí que intentes que el pa de pessic sigui una mica més enriquit, sigui més flonjo, però com a pastís no és massa diferent. El que la fa diferent és tot l'entorn, no? La decoració, tot la manera com s'acaba, no? Els acabats, la finalització i les figuretes de xocolata que s'hi posen a sobre, que és una mica el que li dona tot el motiu, no?
Portem molts i molts mesos amb els preus de l'alimentació disparadíssims. Què ha passat amb les matèries primeres que necessiteu per fer aquestes mones?
És complicat. Les matèries primeres s'han anat pujant i la xocolata ha fet una pujadeta i diuen que encara l'ha de fer més forta. Fins ara, més o menys, hem pogut controlar, més a més, com que se'ns avisa prèviament, comprem el cacau amb prompte, nosaltres, si més no, com que movem un volum gran, comprem el cacau amb una mica d'antelació, intentant anticipar-nos a les pujades. Hem intentat mantenir els preus al màxim possible, sempre un pèl, sempre s'han de tocar, perquè si tot puja, no, és que no hi ha més. Però vaja, intentem ajustar bastant i mantenir bastant, però sí que és cert que les matèries primeres estan pujant molt.
S'ha notat amb els fruits secs, també, per exemple, la farina?
S'ha notat amb la farina, els fruits secs també. Els fruits secs tenen moltes oscil·lacions de preu. Ara, últimament, sembla que han baixat una miqueta. La farina no, el sucre també està bastant amunt. Les mantegues també sembla que ara s'estan regulant una miqueta cap a baix. Van tenir uns pics molt alts. Puja i baixa molt.
És una mica com la borsa, està dia a dia.
Sí, gairebé. Has d'anar demanant preus, a veure l'ametlla, tu com me la portes, tu no sé què. Clar, tampoc hi ha tants... Si vols una ametlla, per exemple, que sigui d'aquí, de proximitat, que sigui catalana, tampoc hi ha tanta gent que em porti. Llavors has de...
El preu és el preu.
Sí que potser és un pèl més cara, que si la vas a buscar de Turquia o de Califòrnia o els pinyons de la Xina o aquestes coses... Però penso que val la pena, perquè al final qui va a una pastisseria sí que, evidentment, el preu li importa, però el que més li importa és la qualitat.
Per quin preu sortiran aquestes mones 2024? Preu al quilo?
Preu quilo... T'ho dic de memòria.
O preu per mona,
sí.
No sé com
no,
ho mireu.
No, van a preu per quilo, perquè
es pesen,
hi ha diferents
no?
tamanys. Sí, correcte, es pesen. Crec que està a les 33, 34. T'ho estic dient de memòria, no m'equivoco més d'un euro, eh? 33, 34 deuen estar.
És que tu no estàs a la caixa, de fet.
No, sí.
Estàs a l'obrador.
Un cop fem
l'escandall, no?
I mirem els preus i tot això, i la Lídia, la meva dona, que és la que més controla el tema aquest, ella és la que ho té allà més present. Jo ja em centro amb la feina de l'obrador, més que res. però per aquí estem, per aquí estem.
Abans et demanava quantes mones sortiran, deies entre 800 i 900. Què vendreu més, a Cal Bertran, mones o figures de xocolata?
Clar, és complicat de comptar, perquè figures de xocolata, si mires per unitat, hauries de comptar des dels ous petitons fins a les peces molt grans, que hi ha diversos quilos de xocolata. Llavors, és difícil. Si comptem per unitats, clar, figures de xocolata, perquè de peces així petitones se'n fan moltes. Per quilos, jo crec que van bastant a la part, perquè si mirem la quantitat de mones i els quilos de xocolata que gastem, per allà estem, eh? Potser alguna cosa més amb quilos de xocolata, però no...
1.000 quilos de xocolata?
Potser no arribem, no crec que arribem, però no arribem, però no faltarà massa, no.
I de xocolata, quina serà la creació més artística que faràs aquest any? On hi posaràs més creativitat?
És difícil, no? Intentes tirar una mica cap a... Mira, és complicat, perquè s'han de mirar les modes cada vegada són més variades, més diverses. Abans, això sembla una mica la història d'Albo i la cebolleta, no? Però, clar, hi havia dues o tres coses que sortien per la televisió, la pel·lícula...
De Disney, sí.
I no hi havia masses històries més, un dibuix animat, un no sé què, i hi havia tres, quatre coses que estaven de moda. Ara n'hi ha un fotimer, hi ha molts canals de televisió, les plataformes, fan moltes pel·lícules, coses que teòricament no haurien de ser infantils, però que acaben sent, com ha sigut el cas d'aquest any, per exemple, de la Barbie.
Ho peta?
Petar-ho no, però sí que es va venir força bé. Sí, es va venir força bé.
I això t'obliga a introduir el color rosa?
No m'obliga a introduir el color rosa en tant quant a la xocolata rosa. No toco xocolates de colors, no. Però sí que el tema de serigrafies, en les quals s'utilitzen colorants naturals, aquí sí que, clar, hi són tots, hi ha tot el Pantone sencer, no? Però en quant a xocolates de colors, nosaltres fins ara sempre ens hem negat rotundament a utilitzar colorants a la xocolata, perquè a més hi ha molts informes que diuen que no és sa per la canalla.
Ramon Bertran, de Pastisseria Bertran de Vilafranca, t'agraïm que t'hagis escapat uns minutets, que deixessis l'obrador per venir fins als estudis de Ràdio Vilafranca a parlar de mones, i molt bona campanya.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Penedès en xarxa.